I els dilluns, cada 15 dies al matí a Ràdio Cel, tenim l'Amadeu Carbó i Martorell de l'Inventari del Patrimoni Material de l'Arquebisbat de Barcelona, que coordina el Museu Diocesà de Barcelona. I ell, doncs, passava per aquí, pel matí a Ràdio Cel, i ho fa per parlar-nos de cultura popular. Amadeu, com estàs? Bon dia!
Bon dia, i com que passava per aquí, doncs amb ganes d'explicar coses.
Clar, has aprofitat, no? Escolta'm, una cosa, a veure, de què parlarem avui?
Digue'm. Home, doncs mira, avui si es cau la dita a Sants i Minyons, no els prometis si no els dons, perquè jo fa 15 dies vaig apuntar que parlaríem de la festa de la Candelera i les seves derivades, que són moltes, i jo, Mercè, sóc un home de paraula.
És veritat, tens tota la raó, Amadeu, perquè ja ens ho vas anunciar fa 15 dies aproximadament aquí al matí a Ràdio Cel, i també ens vas avançar que és una festa molt i molt important dins del cicle, no?, de l'any.
Efectivament, perquè la Candelera, el 2 de febrer, és una data molt important en el calendari festiu. Hi ha un bon grapat de poblacions que celebren festes majors i fires. Per exemple, la Fira de la Candelera de Molins de Rei o les decenals de la Mare de Déu de la Candela a Valls, doncs serien potser els exemples més destacables.
Una qüestió, Amadeu, a veure, perquè la Candelera, com que la tenim molt interioritzada tots, però realment què celebrem per la Candelera?
Mira, per la Candelera, el calendari cristià commemora la festa de la purificació de la Mare de Déu i la presentació de l'infant Jesús al temple. Per fer un símil, seria la primera sortida pública de l'infant després de néixer, no? I després de fer la quarantena preceptiva, perquè de Nadal a la Candelera hi ha 40 dies justos. És precisament per això que la tradició considera que és la data indicada per desfer el pessebre, ja ho havíem comentat, això, sí. Guardar les figures, les llums i tot el que es pugui guardar. I amb la retirada del pessebre, diem definitivament adéu al Nadal i al seu cicle, tot i que litúrgicament ja el vam acabar amb la festa de l'Epifania el 6 de gener. Eh? Sí. I tornant al pessebre ja, i per matar tot el tema pessebrístic per aquesta temporada, cal dir que el pessebre és una instal·lació viva i dinàmica, que hi passen coses perquè hi té una narrativa pròpia, però aquest tema dona per un espai sencer. De fet, podem parlar d'un calendari propi del pessebre i que el seu darrer dia seria precisament la Diada de la Candelera i que ja queda ben poquet per celebrar-la. I com sol passar en les festes importants, en pedigrí, per entendre'ns, la Candelera també té uns fonaments que van més enllà del cristianisme.
Clar, això ja vaig veure jo fa 15 dies, Amadeu, que això del calendari festiu i del cicle de l'any té unes arrels d'aquestes fondes.
Mai es construeix culturalment del no-res. Això m'ho sentiràs dir cada 15 dies, eh? Per exemple, en aquest cas, la festa té arrels molt antigues. Té arrels romanes, té arrels gregues i jueves. I els cristians la van adoptar al segle V en temps del papa Gelasi per commemorar precisament la presentació de Jesús al temple i la purificació de la Mare de Déu. En aquesta diada és costum portar una candela a beneir i antigament aquests ciriets eren fets a casa i actualment es reparteixen a les esglésies. I també és costum fer una processó amb les candeles enceses. Un cop acabat aquest ritual de la llum, els fidels s'enduen a casa seva les candeles i les guarden. Després en parlarem, si et sembla bé, amb més profunditat d'aquestes candeles i els seus usos.
Perfecte. Això que has dit ara de les diferents arrels de la festa, a mi em sembla molt interessant. Explica'ns-en més.
Ho és. Si et sembla, encara hi podem aprofundir una mica més en aquest tema i veuràs, eh? Què et sembla?
Va, em sembla que ja trigues, Amadeu, que així que endavant, tu mateix. Ets va, a casa
vinga.
Teva. Va, tira.
Mira, la Torà sí? recull que 40 dies després que una dona hagi donat a llum, havia d'anar o ha d'anar al temple a presentar el nou nat als sacerdots i fer una petita ofrena. Allà tenia lloc un ritus de purificació de la mare de l'infant, no? Uh-huh. En aquest cas seria la Mare de Déu, doncs perquè havia sigut la que havia portat a llum un nen, no? Uh-huh. I es fa la presentació de l'infant. De fet, fins fa no tant temps, era tradició que les parteres que es trobaven ja dintre la tradició catòlica, dins la quarantena del part, anessin a l'església per ser-hi purificades i presentar-hi el nou nadó.
Uh-huh.
Per tant, ja tenim aquí l'arrel jueva de la festa, per un cantó. L'arrel grega la podríem trobar en les processons de dones amb torxes i d'altres elements per fer llum que es feien per commemorar la recerca de Persèfone després del rapte, eh? En aquest cas, si ho passem al romans, seria el rapte de Proserpina i tal, no? Uh-huh. I per la seva banda, sí, els romans feien processons amb siriets. Eren les parentàlies.
Val.
La idea d'aquestes processons era d'acompanyar les ànimes dels difunts de la família, uh-huh, al descans eterns, eh? A ajudar-los a trobar el camí a l'eternitat. I el cristianisme hauria adoptat aquesta processó donant-li un nou sentit, el que s'anomena una ressemantització, en aquest cas, d'aquesta processó.
Clar, i tot això que té a veure, entenc, amb la dita popular, que tothom, no?, la diu per la Candelera, i que sorprèn una mica, si m'ho permets, perquè sembla com un missatge críptic, no? Em refereixo a això de si la Candelera riu, el fred és viu, mentre que si la Candelera plora, l'hivern és fora.
Bona observació, Mercè, molt bona aquesta. Mira, la Candelera té una col·locació, una posició singular dins el calendari. És al bell mig entre el solstici d'hivern i l'equinoxi de primavera. Aquesta ubicació l'ha convertit en una data propícia per tal de fer prediccions meteorològiques populars, eh? Uh-huh. Res de científiques, que han quedat ben fixades en el nostre univers particular de dites i refranys. Així, com bé has apuntat, és prou conegut que si la Candelera riu, el fred és viu, mentre que si la Candelera plora, l'hivern és fora. I hi ha diverses interpretacions que s'han donat a aquestes dites. La més coneguda fa referència a que si pels vols de la Candelera fa bon temps, és a dir, riu, l'hivern es perllongarà, mentre que si plora, és a dir, plou, començarà la primavera meteorològica, que no l'astronòmica, eh?
Val.
I menys, eh? D'acord? I d'altres interpretacions de la parèmia relacionen amb els cicles lunars. I probablement és la més fonamentada. Uh-huh. En aquest cas estaríem parlant de que la Candelera plora si coincideix amb la lluna nova, i per tant s'avançaria l'estació primaveral. Mentre que si coincidís en lluna plena, la Candelera riuria i hauríem d'esperar per més endavant l'arribada del nou temps. I en aquest sentit, el 2 de febrer també és la data indicada per poder fer prediccions a partir del comportament de determinats animals.
Mira, ara estic connectant les meves neurones, Amadeu, i això em recorda, saps aquella pel·lícula mitiquíssima, eh? L'atrapat en el temps, del Bill Murray, segur que l'has vist tu, i l'Andy McDowell, no? Saps quina t'estic parlant, no? Aquella pel·lícula que es titulava en castellà Atrapado en el tiempo, i que ara que recordo l'acció d'aquest film, oi que passava precisament per la Candelera, el 2 de febrer? És així o no?
Doncs sí, perquè en aquest cas és una marmota que serà el referent animal pel Canadà i pels Estats Units de l'ús d'un animal per fer la predicció meteorològica. Però nosaltres en tenim d'altres, però no tenim pel·lícula. I, per tant, no ho tenim en aquest univers, no, sí, imaginari que tenim tots, no? Doncs mira, a partir de l'observació de determinats animals ens permetrà fer les prediccions oportunes. Per exemple, l'arribada de les cigonyes anunciaria la bonança. Un altre és l'acabament del període d'hibernació de l'ós, i aquest és molt important. Per la Candelera, l'ós surt de l'ossera, diu la dita. I com hem vist abans, les llunacions hi tenen molt a veure. A Pirineu és creença que si l'ós surt de l'amagatall i l'abandona, s'ha acabat el fred. En canvi, si retorna al jaç, l'hivern continuarà ben viu 40 dies més. La idea de la quarantena va sortint. És costum, en aquestes dates precisament, que a diversos indrets del Pirineu celebrar el Vall de l'Ós, per exemple, a Prats de Molló, a Sant Llorenç de Cerdans i la Presta. N'hi ha més, per això. I un altre aspecte relacionat i interessant amb les llunacions és que la Candelera i el calendari festiu, en general, és que precisament el 2 de febrer és la data més d'hora en què pot escaure's el primer dia de Carnaval. Si és aquest el cas, succeeix un fenomen extraordinari, on el calendari lunar i el calendari solar casen quasi la perfecció, generant un ritme festiu de quarantenes. És a dir, cada 40 dies aproximadament s'escau una de les grans diades festives.
Clar. Saps què passa? Que ens estem menjant el temps, Amadeu, i ja veig que tens tema per estona. I per postres, clar, és molt, molt interessant i sorprenent, no?
Doncs mira, molt ràpidament, si vols, t'explico el tema que hem deixat penjat de les candeles.
Va, i tant, explica.
Va. Dèiem que per la Candelera és costum fer una processó amb candeles de cera enceses, que prèviament han estat beneïdes. Un cop acabat aquest ritual de la llum, els fidels s'enduen a casa les seves candeles i les guarden. És molt usual que aquestes candeles acabin en un calaix molt determinat de la casa, no en qualsevol. Però és una cosa molt curiosa. Molta gent té un calaix on guarda les candeles. Però per què? Doncs perquè és creença popular, hi ha molt en desús actualment, que les candeles beneïdes al dia de la Candelera tenen virtuts protectores. D'aquestes virtuts de les candeles, algunes ens parlen de l'arribada de la vida, d'altres de la mort, també de la salut, algunes de la meteorologia, però jo n'he fet una tria, n'hi ha moltes. Els folcloristes em van recollir una bona pila.
Ah, doncs explica'ns, explica'ns, sí.
Mira, les candeles beneïdes protegeixen contra les tempestats i les pedregades. Serveixen per esquivar les bruixes, per obtenir salut i per preservar el bestiar de qualsevol malura. Les dones embarassades, si participen en la processó de les candeles que es celebra dins l'església, es creu que tindran un bon embaràs i un millor part. S'utilitzaven les candeles aquest dia per ajudar a ben morir els moribunds. És a dir, quan una persona estava moribunda, s'encenia la candela i quan s'acabava la cera, s'acabava la persona.
Per tant, s'acabava la vida.
S'acabava la vida, sí senyor. I també s'atribueixen propietats contra els cucs de panxa, pel que era costum untar amb la cera desfeta l'anus dels nadons i dels nens. Aquesta mateixa pràctica s'usava també pel restrenyiment, per mals d'orella, etc. N'hi ha moltes. I fins aquí la Candelera i les seves derivades.
Gràcies, Amadeu, per aquest bon repàs que hem fet avui de la Candelera. El passava per aquí, però ja saps que et demanem res, una recomanació de la quinzena. Quina seria?
Home, aquesta quinzena passada duia una revista, aquesta duc un festival. Es tracta
perfecte.
Del Festival Tradicionarius, que enguany arriba a la 35a edició. Si teniu ganes de ballar i escoltar música tradicional, ja ho sabeu. Un festival que s'ha convertit en una proposta referent de la música d'arrel tradicional i el folk. Les dates de celebració ja han començat, va començar el 14 de gener, i fins al 8 d'abril trobareu programació cada divendres. 50 activitats, 60 grups i artistes formen la programació d'aquest 2022, que ve carregada de músiques de ball reinterpretades, electrònica d'arrel, cançó tradicional des de diferents òptiques, vitalitat i nous formats, és a dir, trobarem de tot, amb propostes de grups i músics del Principat, del País Valencià, de les Illes de Galícia, de Castella, de Lleó i de l'Alguer, imagineu-se. Això ja és un festival més que internacional. I jo diria, consulteu tota la programació del 35è Tradicionarius a la seva web, tradicionarius.cat, i ja ho tenim, dintre de 15 dies més.